Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida. Com sempre, un autèntic plaer compartir amb tu aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. Mira, avui tenim una tertúlia del 65 aniversari de COPE Lleida, que serà superinteressant, eh? Parlarem de l'associacionisme i estaran amb nosaltres tres presidents de tres associacions històriques de la ciutat de Lleida, que tinc moltes ganes d'escoltar-los i que tu també els escoltis. Però abans de tot això, ja saps de què hem de parlar.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a COPE Lleida por su 65 aniversario.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
No Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
COPE Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Si tens animals de companyia a casa o tens planejat tenir-ne, doncs ja saps que necessites també una referència pel que fa al benestar del teu animal de companyia present o futur, benestar del tema sanitari, no? De salut. I jo et porto cada dijous als amics d'Anadon Veterinaris. Els trobes a internet, anadonvet.com, a les xarxes socials, i també els pots visitar al carrer Segrià número 11, a la ciutat de Lleida, o fer-los un truc al 973-266-388, 973-266-388. Perquè al final, escolta, un animal de companyia, una mascota, si vols, acaba sent un membre més de la família i, per tant, també hem d'estar a l'aguait de que si un dia tenim un contratemps, aviam on anem. Doncs jo crec que has de buscar algú de confiança, i la Imma Sabaté i el seu equip són tots de bona confiança. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Imma Sabaté és infermera veterinària i terapeuta felina certificada i avui ens ve a parlar de la síndrome del Tom i Jerry.
Sí.
Clar, la síndrome del Tom i Jerry, així jo de memòria, perquè sí que hi vaig créixer amb aquests amics, era una rata i un gat.
Sí. No era una rata, era un ratolí,
bueno,
molt boniquet.
Que era molt llest i sempre guanyava.
Sí.
Però em dóna la sensació que no serà tan divertit.
No.
D'això del que anem a parlar avui.
L'han ficat aquest nom, però no.
No.
La síndrome de Tom i Jerry,
què és això, a veure?
O FARS, com es coneix en anglès, és una síndrome epilèptica descrita en gats majors, en la qual uns certs sons, sorolls, desencadenen una crisi epilèptica.
Ah, sons, eh?
Sí, sons.
Dir, perquè jo amb llums parpadejants o amb llums estroboscòpiques sí que hi ha persones que estan afectades per això, però aquí parlem de sons.
I a gats que ja són majors, eh?
Uh-huh.
Que ja la tenen descrit.
Són majors d'edat.
Molt. Característiques principals. Atacs per reflex. Les crisis es produeixen per un estímul extern. Audiogènic, l'estímul és un so, generalment agut o d'alta freqüència. Paper d'alumini arrugat, saps? Claus, la raça de birmana. Tipus de crisis. La més freqüent, que són el 90% dels casos, són sacsejades musculars breus, com espasmes, i el gat sol romandre conscient. Val? Després hi ha unes altres més generalitzades que es col·lapsa. Fa moviment de pedaleig, sacsejades, salivació, pèrdua de controls esfínters. Duren molt pocs minuts i té una petita desorientació després. I les altres que són mínimes, la que més és la primera que
he dit.
Només és sacsejada. Després, aquesta que es diu absència és breus episodis de desconnexió, mirada fixa sense resposta. són les menys comuns, aquestes que acabo de dir, i les que solen espantar més, perquè clar, te trobes allà el pobre gat, que el veus com que no es bellugue, mirant allà, no se sap a on.
Està conscient, però està absent.
Sí, i clar, espanta molt perquè dius, ai mare, sembla una estàtua, com una estàtua viva.
Ja, ja.
Llavors, doncs, aquesta és la que sol passar menys, La primera, que són la normal d'una epilèpsia, pues, sacsejades, sempre està conscient, espanta molt igual, però se recupera als pocs minuts. Els factors de risc són això, l'edat avançada, i la majoria de gats són entre els 10 i 15 anys.
Però vull dir, no han hagut de tenir alguna cosa prèvia o alguna...
Epilèpsia.
Té
una epilèpsia ja diagnosticada.
Val.
Però aquest tipus, la de Tom i Jerry, és només per un so particular.
Val.
Perquè l'epilèpsia, els però que tenen epilèpsia no te donen per un so,
correcte,
te donen
però,
moments...
Per un so particular que a cada gat pot ser diferent.
Sí.
Quan el tinguem identificat no el fem.
Exacte. El que sí tindrem identificat no és el so en concret, és, per exemple, si és un so agut que el que li fa o és un so molt greu. Normalment els greus no li fa res, Són els sos molt aguts que li fa reaccionar així.
Què fem si ens trobem el gat així que li ha agafat un atac d'aquests?
Normalment, com són gats que ja estan diagnosticats amb epilèpsia, ja tindrem medicació. S'ha de passar l'atac. No...
Però val la mateixa medicació?
Vull dir que el gat aquell ja estarà medicat. Ah. Serà un pic
val.
Que farà això.
Sí que li afectarà poc.
Sí, són uns minuts, normalment.
Val. Sí. És... O sigui que si al cap d'uns minuts veiem que torna el gat a ser el que era, doncs, a veure, no està de més informar el teu veterinari o veterinària de confiança, però tampoc ens hem d'alarmar, per entendre'ns.
Exacte. El que sí recomano és el que acabes de dir, evitar sorolls que sabem que poden desencadenar amb una crisi del gat, encara que siguin dos minuts.
Sí,
però
no,
si ja ho tenim controlat...
No, que no
ja...
passa bé, que és un problema de salut, sisplau.
Clar, que tindrem antiepilèptics, perquè ja ho sabrem, tindrem. Perquè tots els gats que tenen epilèpsia no es mediquen sempre. A vegades només es mediquen al moment que tenen l'atac. Si és el cas, tindrem ja la medicació a casa i li donarem en aquell moment algun antiepilèptic o algun producte que nosaltres us donarem per aquell cas en concret. Perquè depèn de l'epilèpsia, es medica sempre aquell gat per prevendre atacs. I hi ha uns altres que, com li donen dos a l'any, no el medicarem tot l'any. El medicarem només al moment que té l'atac. Però, com si el tenim diagnosticat, nosaltres tindrem la medicació a casa
clar,
per controlar.
Més, això, a cada cas, us hauran dit com s'ha d'actuar i què s'ha de fer i quina gravetat té.
Exacte. I això normalment són episodis molt curts, que espanten molt. Una vegada que ho tenim diagnosticat, ja sabem el que és. Ja sabem que el nostre gat té una edat i que això li passa perquè sent algo i li dona un atac epilèptic. El millor que es pot fer en aquests casos, ja dic, si tenim un antiepilèptic que li tenim que donar només en aquell moment, li donarem i tranquil·litat perquè dure dos o tres minuts. És ràpid.
Bueno, mira, el que li va ficar el nom, que vols que et digui?
Sí.
El síndrome Tom i Jerry. Clar, jo pensava que avui parlaríem d'una cosa més divertida i veig que no, però bueno, la Ima ens ho ha explicat molt bé i sabem com s'ha d'actuar. I si tens dubtes, doncs te'n vas anar a Don Veterinaris, que resseguiria número 11, i li dius, escolta, que l'altre dia vau parlar d'això del síndrome de Tom i Jerry, que vull fer dues preguntes perquè jo no ho tinc clar i què pot passar o què no pot passar i què he de fer i què no he de fer. Doncs escolta, que resseguiria número 11, anar a Don Veterinaris, allí t'esperen i et donaran totes les respostes a les preguntes que tinguis, o si no els hi fas un truc, 973-266-388, 266-388. Ima Sabaté, com sempre, un plaer.
Gràcies, Ricard.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I seguim amb els actes dels 65 anys de COPE Lleida i avui tenim per endavant una tertúlia plena d'experiències perquè, aviam, portem 65 anys al vostre costat, que són 65 anys explicant Lleida, 65 anys de notícies, de música, d'emocions i d'associacionisme, perquè la ràdio, més enllà de les ones, sempre ha estat el fil que connecta la ciutat amb el cor de la seva gent. I precisament per això, per celebrar la longevitat, la tradició i la passió per Lleida, hem convidat a tres col·lectius que, com nosaltres, porten molts anys fent una tasca inestimable. Tenim avui a l'estudi el Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i content de tornar a estar aquí als micros de la COPE en directe. I felicitats a la COPE pels 65 anys.
Gràcies. També està amb nosaltres el Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes. Jordi, bon dia.
Bon dia i ben retrobat. I també felicitats.
Molt bé, gràcies. No,
nosaltres som una mica més jovenets.
Bueno.
Portem 62 solament.
Bueno, Déu-n'hi-do.
Però també són longevos.
També està amb nosaltres el Josep Lluís Gázquez, que em complau que finalment em pugui estar aquí amb nosaltres, perquè havíem parlat més d'una vegada per telèfon, però crec que els estudis no, o a mi no em consta, o jo no havia coincidit mai amb ell. Ell és el president de l'Associació de la Festa Moros i Cristians de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Però sí, no havia tingut l'oportunitat, crec jo, que d'estar aquí en aquests estudis, i felicitats també pels 65 anys d'emissions.
Sí, amb el Josep Lluís hem parlat més d'una vegada, però clar, jo, la ràdio, al final sempre anem així, a vegades a darrera hora, Sal de Mata, i sempre l'havia enganxat per telèfon. Josep Lluís, necessito fer-te dues preguntes. Et gravo i vinga, no?
Efectivament.
Bueno, avui tenim uns minuts per endavant, perquè són tres entitats que representen tres pilars de la nostra cultura, de la nostra història, de la nostra tradició. Amb ells què farem? Doncs parlar de com han viscut el pas del temps des de l'associacionisme, de l'evolució de la seva tasca, però sobretot doncs també reflexionarem sobre la ràdio, com ha estat i és una eina essencial per a fer que les seves activitats, les seves reivindicacions i les seves festes arribin a tots els racons de la nostra ciutat. Doncs escolteu, benvinguts, com dèiem, i no sé, per fer-ho cronològic, anem a començar pel passat, després ja arribarem al present i si voleu, traurem la bola de vidre i parlarem del futur.
És més vell.
Està ensenyant el Jordi Curcó.
No, no. Bueno, és vell d'edat, no, eh?
No.
Aquí, el que passa que els tres també estem jubilats.
Ah, això sí.
Bueno, això és un
això
tema...
Això és una realitat,
que,
també.
Bueno, però això és un tema que volia ficar sobre la taula, també. El Joan Ramon González porta 27 anys al capdavant de l'associació i no sé quants més sent membre de l'associació, el capdavant vull dir com a president. Eh? El Jordi Curcó en porta 6, més 30 de vicepresident i no sé quants també dins de l'associació.
Pues, soci des dels 15 anys.
I el Josep Lluís Gázquez és membre des del segon any i al capdavant n'estarà 15, perquè ara em deia que em porta 10, però ha sortit triat perquè no s'ha presentat ningú més per estar 5 anys més.
Correcte.
O sigui que tots tres porteu una pila d'anys vinculats a la vostra associació i això ja ho hem parlat més d'una vegada i abans de que arribéssiu doncs ens hem assegut i hem estat xerrant, però com veieu, és a dir, per ficar xifres, però escolta, fa 20 anys, fa 25, fa 30 anys, com era el món de les associacions a Lleida i com ha anat evolucionant? Jordi.
Jo primer? Perfecte. Home, jo crec que molt diferent, ha canviat molt. Vull dir, la veritat és que estar en una associació i tenir responsabilitat, i més de, pues, de la presidència o membre de junta, pues, requereix una responsabilitat, requereix una dedicació. Amb aquests temes tots som voluntaris, no cobrem res, almenys jo, no sé si els companys però
no, em sembla que són denominador comú.
I avui en dia pues, trobar el relleu pues, es fa difícil.
Però curiós, perquè vosaltres tots tres vau accedir a la presidència no estan jubilats.
Correcte.
En canvi, avui en dia em consta que teniu dificultats per trobar relleu.
Sí, però estem bé, eh? Vull dir,
No, totalment.
Vull dir, no és que després d'arribar a la presidència estem bé de salut i per molts anys, eh? Però sí que costa trobar un relleu, perquè la societat ha canviat molt. Ara es viu amb una immediatesa, tothom està connectat, els mòbils, tothom està... I clar, comprometre's a tenir una responsabilitat que no és solament una responsabilitat momentània o instantània o per una cosa concreta, sinó que és una responsabilitat permanent, que tens que estar pendent de l'entitat, dels socis, de les activitats. Pues això costa cada vegada més trobar algú. Mira, nosaltres ahir vam fer junta i per primera vegada en molts anys ha entrat a la junta un xaval jove que estudia filologia, 22 anys.
Oh, que bé, quina enveja.
Escolta, un miracle, ja vull dir, escolta, a la teva entrada, la mitja d'edat,
clar,
vull dir, es renova, no? Però és que costa molt trobar gent jove que vulgui comprometre's, que vulgui...
Bueno, primer entrar a l'associació.
I primer entrar, no? També el tema de...
El tema de la presidència és diferent, eh? Perquè,
sí, sí.
És a dir, vosaltres com ho compaginàveu inicialment? Perquè, aviam, ara... egoístament, doncs que els presidents siguin persones que ja estan jubilades, doncs et dona certa tranquil·litat perquè dius, bueno, disposen de temps. Tot i que això és discutible perquè la gent quan se jubila es compliquen molt la vida, vull dir, tenen moltes obligacions.
Per exemple, es fiquen a president.
Però vull dir, des de fora dius, bueno, vale, ara sí tindran molt temps. Però vull dir, exigeix més ara una associació que fa 30 anys?
Bastant més.
Ah?
Bastant més. L'administració s'ha fet més complexa. Jo crec que avui en dia és bastant difícil gestionar una associació, una entitat que no tingui un mínim de volum social com perquè pugui tindre personal professional, gent a sou. Totes les associacions com les nostres, jo crec que no hi ha ningú que tingui personal professional, i per tant has de tirar de voluntariat. El voluntariat que es necessita, o la voluntat que es necessitava fa 20-30 anys,
no és la mateixa.
Vull dir, des del punt de vista inclús institucional, era tot molt més casolà. Anaves a veure amb un regidor, anaves a veure el senyor alcalde i solucionaves les coses el primer cop. Ara necessites fer molta més gestió. Totes les administracions han passat a formes digitals. Les formes digitals, perquè la gent ho entengui, vol dir de que fas la feina del funcionari i a responsabilitat teua. Per tant, tu has de gestionar-ho tot i si t'equivoques, doncs aleshores pots perdre un ajut o pots perdre un permís o pots perdre el que sigui. Per un altre costat, hi ha moltes més oferta que no pas 30 anys enrere i, per tant, és molt més complicat el aconseguir doncs, gestionar tota aquesta qüestió. Què passa al final? De que els presidents i sotpresidents i secretaris i tresorers o són jubilats o és difícil de pair tot això.
I a més, Joan Ramon, si aconseguiu que una persona vinculada al món de l'administració, jubilada, es pugui vincular a l'associació, doncs tot això que tenim guanyat pel tema de burocràcia, de portar números i tal, no? Un voluntari ho pot fer amb bona actitud, però si no és professional del sector, o ho va ser, doncs avui en dia perquè és més difícil del que era.
No, completament, i el que estan dient els companys totalment ho subscric perquè és la realitat, no? A l'associació dels Amics de la Solidaritat hem tingut la sort de tenir una persona que fa aquest perfil també del voluntariat, que ha estat secretària, ara és la tesorera, i que fa, per la seva implicació també en l'administració, està sempre més pendent que ningú de les subvencions, de tots aquests temes.
Que per cert, em diuen que són un laberint, demanar una subvenció.
És un laberint, és a dir...
Que ni tens seguretat de que te l'acabin donant, ni al 100%, i que l'esforç que acabes dedicant a vegades és que renuncies abans, a l'any següent ja renuncies perquè dius, aviam, no val la pena.
És un mal de cap.
Totalment.
I jo aquests dies, bueno, portem amb la meva dona, perquè ella m'ajuda amb aquest tema, perquè si no jo no me'n sortiria, perquè l'altre problema és que tenim gent gran, però que no està avessada amb el tema digital, que aquesta és l'altre tema.
No? Sí, aquí sí que deveu notar l'esquerra
digital. I cada dia t'ho compliquen més. I una vegada ho tens més o menys que coneixes, però on va aquella subvenció digitalment parlant, te canvien la cosa de fer-ho, te diuen que perquè així serà més fàcil i sempre és més complicat.
Sempre és més complicat.
Demanes les subvencions, després resulta que el que et donen pues, no era el que tu havies demanat, tens que reformular la subvenció, necessites tardes i tardes i tardes a l'ordenador i després el termini. Els terminis, després ho envies, se penja l'ordenador, la connexió no funciona...
Bueno,
en aquest, fin, és increïble.
En aquest aspecte estic d'acord amb el Josep Lluís, però ja a nivell de ciutadà. És a dir, sí, fixa't que molts tràmits que fas amb l'administració pública te'ls han delegat als ciutadans.
Sí, sí.
I, escolta, si no en saps, fes una cita prèvia, que a vegades també costa demanar...
Demanar la cita prèvia.
No, més que res, perquè en una institució ara tu no pots anar sense cita prèvia, no t'atén ningú.
Però és que abans presentaves la sol·licitud al registre i punto, i bueno, d'alguna manera també feies una explicació de l'activitat i tal, però ara tens que fer un projecte, tens que contestar una sèrie de preguntes que a vegades te pregunten que si el d'això, si tindràs un punt lila, no sé què, home, la romeria dels fanalers de Sant Jaume, per exemple, jo no puc tindre un punt lila, perquè no. Ja. Però és que no tenir-lo, llavors te baixes 5 o 6 punts, i vol dir... Que la subvenció també te baixa. Bueno, una sèrie de contrasentits que no té mida. Últimament el tema aquest no té mida. Hi ha entitats que ja renuncien a presentar-se a demanar subvencions perquè tota aquesta gestió és per tenir un gestor a sou. I tot hi ha amb això, eh?
I tant.
Nosaltres tenim un avantatge com a associació i jo tinc un problema com a personal i és que jo sóc professional d'informàtica. Jubilat, però així, professional.
Ja t'ho deleguen tot,
llavors,
no?
Ja me menjo jo les dues qüestions, la de presidència i la de gestió.
No, jo t'entenc perquè jo soc informàtic i familiars, amics i tal, acabes fent-ho tot.
I llavors, el que diu el Jordi, clar, si una persona de la nostra edat que no ha tingut contacte amb la informàtica professionalment parlant...
És dur, perquè...
Ficar-se en aquell món... Jo recordo amb l'antiga, tresorera que moltes vegades ja me va anar delegant tota aquesta sèrie de qüestions, perquè a més al final ha de signar amb un certificat digital el president.
Sí.
Per tant, tant si vols delegar com si no vols delegar, al final t'ho has de menjar. I normalment comets errors. I els t'envien un paper, o bueno, t'envien un correu i te diuen, escolta'm, has de modificar no sé què, has de tornar a fer tota la documentació. És realment complicat des del punt de vista ja administració.
Ja. Ja que estàvem parlant de ràdio i de passat, recordeu les vostres primeres intervencions amb una ràdio?
Home, jo sí.
Jo també.
He vingut moltes vegades aquí a la COPE. Home, amb els mitjans de comunicació també s'ha complicat, perquè és que abans hi havia dos diaris i una emissora, o dos diaris i dos emissores. Ara hi ha un munt de mitjans, televisió, etc. I tens que estar també molt a sobre dels mitjans perquè treguin les coses, internet. I tens que estar a les xarxes, i tens que estar a Instagram, i tens que estar a 50.000 coses. Aleshores, tens que tenir una persona també dedicada a aquest món. Jo, mira, en el meu cas, com que ja m'he dedicat durant molts anys al món de la premsa, pues mira, d'això me'n surto, no? Perquè si no tens presència als mitjans també estàs perdut.
Clar. Joan Ramon, tu has estat col·laborador de COPE Lleida des de fa molts anys.
Molts anys.
No parlant exclusivament de la Seu Vella, sinó d'altre...
Bueno, de patrimoni en general i d'història en general, per descomptat, sí.
Suposo que la ràdio també era un bon altaveu fa molts anys, per comunicar.
Sí, jo crec que encara continua sent-lo, tot i que s'escolta potser menys també, com la televisió cada vegada.
No et pensis, la ràdio té molt bona salut.
Sí. No, dic menys del que potser s'escoltava abans, però tot i amb això sempre te trobes gent escoltat, no sé què, potser no se'n recorda el que has dit, però se'n recorda que has parlat, no? Que, bueno, com a mínim, alguna cosa ha quedat, no? I sí, per descomptat, jo recordo, de petit, la primera experiència era molt petit, el meu pare em va portar a Ràdio Lleida, que estava ja situat a la Diputació, no sé quin programa era, però recordo que em van ficar sobre d'una cadira per parlar, no sé què vaig dir.
Ah, o sigui, ja, a parlar.
Sí, tindria un programa, no sé, una sobre d'una cadira perquè no arribava al micro, no? I que va sentir la mare, clar, tot content, no? Per això la primera experiència que recordo que em vaig molt emocionat, però veiem un micro allà davant, una cosa d'aquelles, no? I després sí que, quan ja vaig ser president de l'associació, doncs vaig intentar, Onda Rambla és la primera que em va acollir, vam fer un programa en el qual fèiem entrevistes a personatges de Lleida per parlar de la Seu Vella, i després la segona emissora sigui important i que encara continua vida, doncs va ser la COPE, i aquí és on vaig, diríem, desenvolupar la meva carrera radiofònica, podríem dir-lo així.
Home, Joan Ramon, aquí hem parlat de tot, de grans batalles,
sí.
Sobretot de patrimoni i sobretot de la Seu Vella.
Correcte, per descomptat.
Al final, per nosaltres és la veu autoritzada quan hem de parlar del Turó de la Seu Vella. Joan Ramon González, és així. sí.
Bueno, això és el que deia el Jordi, que acabes aconseguint aquesta vinculació als mitjans. Els mitjans tenen... També has de saber respectar els mitjans, saber-les donar la informació, crec que és important, perquè si no, els mitjans a vegades diuen que tenen molta cosa i si no, si no les gestiones bé la informació que els hi dones, tampoc no la saben pair bé. I aquest és el repte a vegades entre la premsa escrita i la ràdio. La televisió és un altre món, però també intentes pues, arribar a donar-les sempre la informació, que triïn la que vulguin, però sempre donar-la equànimament la màxima possible, a més que hi hagi una col·laboració especial que ja te convidin a fer-lo, amb la qual tens un compromís diferent, no?
Home, un servidor va començar als 20-22 anys treballant al Diari de Lérida, de redactor. I en aquells anys, Diari de Lleida estava a l'Acadèmia Mariana, a l'edifici de l'Acadèmia, i Ràdio Popular, primer pis, que llavors era Ràdio Popular. Aleshores, mossèn Gené, que era el director de l'Acadèmia, jo que feia informació del local, doncs de tant en tant pujava a dalt a l'emissora, doncs en aquell moment també hi havia la Mari Carmen Salvador, el Joan Vilella, el Carlos Rodellar, en fi, tota una sèrie de personatges que eren del món de la ràdio en aquell moment, no? O sigui que els meus primers pinitos davant d'un micròfon també van ser a la COPE en aquell moment, Ràdio Popular.
Josep Lluís, perquè potser amb qui ens coneixem menys, però, clar, el Jordi ha explicat la seva vinculació, el Joan Ramon, que va començar molt, molt d'hora.
Bueno, i després, quan vaig estar a mitjans de comunicació del Bisbat, tres anys,
evidentment,
teníem un programa cada setmana.
Però, Josep Lluís, clar, tu ets una persona que potser la teva faceta professional i personal no tenies per què tenir cap vinculació amb un mitjà de comunicació a l'accedir a la presidència d'una associació. Automàticament canvia això, perquè clar, els mitjans busquem sempre a la presidenta o president i bueno, ja saps com va això.
Sí, sí.
No sé si per tu va ser com un abans i un després. No sé com ho recordes, l'accés.
Jo que recordo la primera vegada que jo vaig aparèixer en un estudi de ràdio, no em facis dir quin, va ser l'any 2006, que va ser quan jo vaig ser capità del bàndol Moro. Jo, dintre de la Festa de Moros i Cristians, a part de president, sóc membre d'una comparsa mora. I...
És com toca, no?
Tota la vida.
Tots els presidents han de ser membres de les comparses. Tots els presidents han de ser
membres. M'enric, perquè el Jordi Curcó suposo que movia el cap d'un costat a l'altre pel bàndol, no? Suposo.
Però ja ho sap. Ja ho sap, que jo sóc moro de convicció.
Els cristians que som els pessebristes, amb Sant Jaume dels Fanalets.
I vam... En el seu moment, doncs, la Junta va aconseguir doncs, també una entrevista per la festa, dies abans de la festa, amb els capitans, el Moro i el Cristià, i va ser el primer cop que em vaig ficar davant d'una carxofa d'aquestes a xerrar. Jo professionalment he estat en l'àmbit pedagògic, per tant, parlar en públic tampoc és una cosa que em faci...
Això no tens problema, vaja.
D'entera. No? I quan me va començar a tocar a dos per tres, mentre treballava, me sonava el telèfon, sí, i escolta'm, 5 minuts d'entrevista, i dic, escolta, espera't 10 minuts, que ara surto de l'empresa on estic, i al carrer, i coses així, doncs he anat tirant. A mi... per una qüestió no personal, sinó de publicitat de la pròpia festa i de donar a conèixer aquesta festa, doncs me toca aquest rol, i si em toca aquest rol, doncs el desenvolupo i ja està.
Vull dir, és un paper que potser quan un accedeix a una presidència no té clar que li tocarà fer, o sigui...
Hi ha molts papers, que no creus, no sabies que te tocarien clar, fins que tant...
No, però és que ara us estava escoltant i estava pensant, vale, vinga, sí, i quan et compromès la primera vegada a ser president, dius, bueno, vale, estaré al capdavant d'un grup de persones, però clar, venen aquestes altres històries que ningú te les explica i t'hi trobes el primer dia. Sí. Joan Ramon, suposo que t'ho igual,
La lletra petita no hi era.
Però clar, una cosa també és anar a parlar de patrimoni quan et truquen o, escolta, va, fem una col·laboració cada mes i tal, i l'altra és, és que ara quan hi ha una notícia de la seu vella, doncs em truquen tots a mi, no?
Sí, sí, exactament, totalment.
Que, de totes formes, com que els que portem temps, diguem-ne, governant una associació, la vivim tant, que si ens fiquen davant d'un micròfon i ens fan parlar de la, cap, en el meu cas, de la festa, s'acaba el temps del programa i no s'ha arribat a la meitat. Vull dir que, per això, ho dic.
No, fixeu-vos que no us he preguntat res de l'associació concretament, perquè clar, llavors
material,
sí que seria un
material
programa.
Material no falta.
Per això, ho tinc clar. Ja que estem parlant del futur i que ens acostem a la una de la tarda, clar, futur. Clar, no sé si me l'heu pintat massa clar o no. És a dir, el futur de l'associacionisme, el futur de la figura de la presidenta o del president, d'aquesta persona que s'ha de posar al capdavant i bé, està a totes, a la part burocràtica, a la part política, a la part de comunicació, que avui en dia, doncs, com bé deia abans el Jordi, doncs, havia dos diaris i dos ràdios, no? Però és que, clar, i d'associacions n'hi devia haver quatre a Lleida. Però clar, ara n'hi ha moltíssimes, i per tant has de comunicar, t'has de fer veure, has de reivindicar la teva part, la teva ajuda, la teva història, no? No sé com el viviu aquest futur immediat, perquè és clar, no parlem de molts anys al futur, perquè és que va tot molt ràpid. No sé si us ho heu plantejat.
Home, la veritat és que sí, i quan parles de dir, bueno, i el dia que ho deixi jo, qui ho entomarà, això? Ja dic que ara en tenim un de 22 anys que si persevere, dius, home, podria ser...
Però tu, Jordi,
relleu,
hores d'ara, a la teva associació, tens una figura que podria... Que si li proposessis diria, vale, sí, ja l'agafo jo el càrrec, hores d'ara...
Mira, moltes vegades els que estem a la presidència dius, hosti, potser no la tinc i tal, però és que si te'n vas, sempre pot aparèixer algú que fins bueno, en aquell moment no ho semblava que ho seria.
Però total, que no tens a ningú.
En aquest moment...
Joan Ramon, tu tens algú a la Junta que diguis... sí.
No, ni a la Junta ni a l'associació.
Vale, bueno, sí, clar, parlem dels socis, sempre diem de la Junta, però els socis
sí,
també poden accedir.
És lliure, i l'any que ve toca precisament eleccions. I ja tornaré a dir-lo, perquè...
Bueno, Joan Ramon té un problema. Que, sí, té un problema. Ho sé perquè aquest l'he viscut. És que... que el Turó de la Sovella fos declarat Patrimoni de la Humanitat era una fita que el Joan Ramon volia deixar feta,
sí,
i llavors... Per tant, me sembla que seràs etern.
No, perquè ho tinc clar, que al final m'he de jubilar, marxaré, inclús potser per davant o com sigui, i no sé si tindré el patrimoni fet, perquè al final...
Bueno, almenys nosaltres vam aconseguir la festa patrimonial d'interès nacional pels finalistes de Sant Jaume, que
Josep Lluís,
ja ens va costar,
ja no,
eh?
Ja no et pregunto,
però
perquè
això,
vens d'un procés electoral...
Això és més complicat, lo del...
Bueno, és complicat, bon, perquè es fa complicat. També és la burocràcia que dèiem abans, que també ha arribat,
sí,
a aquests extrems. És el mateix.
El Josep Lluís, dic, ja no et pregunto per això, perquè tu vens d'un procés electoral que no s'ha presentat ningú i, per tant, tens 5 anys més.
Correcte, sí.
I entenc que tampoc tens ningú a la vista que et digui, escolta, sí, tranquil, d'aquí 5 anys ja ho faré jo.
Estamos en ello, que diuen. Estamos en ello, però clar, quina és la qüestió? És que... agafar un càrrec d'aquest tipus sense haver estat dintre de la junta directiva, sense conèixer totes aquestes coses que després van apareixent, dintre de la nostra junta directiva, pertanyen a la junta directiva amb veu però sense vot, els capitans dels dos bàndols, que cada any canvien, com ja sabeu. Aleshores, cada any hi ha dues persones... un de cada bàndol, que entren nous a la Junta i substitueixen els anteriors. Quan aquestes persones porten 3 mesos a la Junta, normalment et diuen, no sabia jo la quantitat de feina que s'arriba a tindre que fer per portar l'associació endavant. Mm-hmm. Llavors, primer que tot, has d'aconseguir algú que entri a la Junta directiva de vocal, del que sigui, i a poc a poc que vagi veient d'en quin pal se juga i com van les coses, perquè en 5 anys pugui tenir la capacitat de comandar un relleu.
Sí, d'estar al davant. Escolta, que ens quede poc temps, us volia demanar que em diguéssiu així en públic què li demaneu a la ràdio en un futur. O sigui, què us agradaria que fos la ràdio per vosaltres, per la vostra associació, o com es comportés la ràdio per la vostra associació?
Bueno, jo en primer lloc el que us diria és que no ens deixeu. I la prova està que en aquest programa heu pensat amb nosaltres. Segon, que continueu sent aquest altaveu que fins ara heu set per les nostres entitats. En tercer lloc, nosaltres no es podem pagar publicitat. I aleshores, com que no es podem pagar publicitat, doncs quan ens rebeu aquí, ens faciliteu el micro i ens doneu oportunitat de que el nostre missatge, la nostra entitat, arribi a molta gent, doncs encara és més d'agrair. És a dir, nosaltres som voluntaris en aquesta tasca i agraïm que, doncs, que els mitjans de comunicació com el vostre doncs ens aculli i ens doni, i sigueu d'alguna manera també amb nosaltres portaveu de les nostres entitats. Mm-hmm. Perquè si no, no arribem a la gent. Avui en dia arribar a la gent mitjançant les ones és importantíssim.
No sé si afegir alguna cosa.
Sí, jo subscrivim el que ha dit el Jordi, però a la COPE demanaria que recuperés el temps que dedicava al local, que l'ha perdut en fa...
Ah, sí, ho tenia en ment.
I això crec que la COPE Lleida era un referent dintre de les emissores de Lleida. I s'ha perdut bastant perquè, clar, les connexions a aquestes històries pues, l'han perdut. Per tant, tot el que deia el Jordi lo tenim tan ara.
A més a més, augmentar el temps local.
Exactament, correcte.
Aquest també,
Les notícies o l'agenda genèrica, jo crec que està suficientment coberta per tots els sistemes i tots els...
No, sí, jo ho dic sempre, és a dir, el que passa a l'altre costat del món ho tenim claríssim i ens arriba per tots els mitjans. Ara, el que passa al carrer del costat, això ja és més difícil.
Abans la padrina deia que aquestes coses que passen ara no passaven. I no és que no passessin, és que no se n'enteraven. I ara ens enterem del que passa a l'altra punta de món, però el que es fa al carrer del costat moltes vegades no. Uh-huh. I el que sí que ens interessa molt, i ho teniu en compte, però ho heu de continuar tenint en compte, és que més que tractar-nos com una notícia, el que volem és que ens tracteu com una promoció, perquè els actes que nosaltres ja hem fet queda molt bonic comprar el diari i veure que surten les fotos. Però el que ens interessa és que el dia abans surti a tota plana,
la prèvia, que diuen.
Que es fa allò. Mm-hmm. Perquè una vegada m'ho va dir un mitjà de comunicació. Diu, si ho diem abans és publicitat, si ho diem després és notícia. Sí. Dic, doncs jo el que necessito és la publicitat. La notícia, doncs mira, fins a cert punt.
Clar.
Perquè si el dia després de la festa dieu que s'ha fet una festa i surten tres pàgines del diari plenes de fotos, no vindrà ningú a veure-la, perquè ja ha passat. Doncs
pues escolta, bona apreciació. Sí. Bueno, amb vosaltres ens haurem d'esperar fins al maig. Amb el Jordi doncs, estem arribant al tema de Nadal, però
sí.
Amb el Joan Ramon González sí que tenim una cita ineludible aquest diumenge al Turó de la Seu Vella, on és el dia de la Seu Vella, que també és una ciutat estranya en aquest sentit. És a dir, tothom parlem de la Seu Vella com el gran cor de la ciutat i ens la fem nostra. Resulta que l'associació porteu organitzant des de fa un munt d'anys el dia de la Seu Vella i, escolta, suport institucional justet. No, justet tirant a baix.
Demanant aquestes subvencions que dius complicades, aquest any inclús la Pairi es va comprometre a ajudar i a l'hora de la veritat, deixem-ho aquí.
Però bueno, diumenge hi haurà moltes activitats al turó.
Però a part d'això, voldria dir que evidentment les entitats, almenys les més veteranes, solem tenir una col·laboració implícita entre nosaltres, sí. Que això sempre és bon rotllo, important. Potser de totes les que hi ha, algunes els hi costa a vegades demanar-ho, tenen un cert respecte. La intenció que té el dia de la Sobia és aquesta, que s'involucrin moltes entitats de la ciutat al dia de la Seu Vella, però passa el que tu estàs comentant, que malauradament la pròpia ciutadania no és conscient de que aquest dia és un dia festiu a Lleida i hi ha un munt d'activitats paral·leles aquest cap de setmana, des del vi que promociona la paella precisament i està fent la competència, el que fa la llotja, o per exemple una fira també que es fa al mercat. Bueno, hi ha un munt d'activitats, o els catifaires que venen també. A vegades sí que hi ha entitats que tampoc són conscients, és a dir, no sé, jo penso, per exemple, la festa de Mòs i Cristians, jo crec que tothom té un respecte ja i és difícil que moltes entitats el dia de la festa fiquin activitats. I, bueno, el dia de Sant Jaume no cal dir-ho, per descomptat.
Sí.
El dia de la Sobella encara té aquesta competència, entre cometes, deslleial de moltes entitats, bueno, perquè no se'n recorda, no ho sabe.
Això anava a dir, que tu preguntes pel carrer i jo crec que ningú sap, però bueno.
Però és això, però Sant Jaume és Sant Jaume, la festa de los moros és després de
Sant
Estasi.
M'agrada. Doncs escolta, amb aquests reptes i amb la ferma convicció que la tradició i l'associacionisme són el cor de la ciutat, tanquem aquesta tertúlia d'avui, emmarcada en els 65 anys de COPE Lleida. Moltes gràcies als presidents que han estat estat avui amb nosaltres el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, el president de l'Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i el president de l'Associació de la Festa Moros i Cristians de Lleida. Gràcies per la vostra tasca incansable i per estar avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres i per molts anys més.
I tant, correcte. I com sempre, gràcies a tu que ens escoltes. En aquests 65 anys de ràdio, el nostre compromís amb els oients i amb el teixit associatiu de Lleida és més fort que mai. Com no podia ser d'altra manera, ens escoltem des de Lleida demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dijous.